Diumenge va haver-hi segona volta de les eleccions legislatives a França i per a molts, ja es fossin analistes, opinadors o el públic en general, va saltar la sorpresa amb aquesta victòria d'aquest front popular encapçalat per Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, que va aconseguir doncs, imposar-se en número d'escons a l'Assemblea Legislativa Francesa. Els grans favorits, els més votats en anterioritat, el Front Nacional, van caure fins a una tercera posició que en cap cas va colmar les expectatives doncs, de ser majoria en aquella Assemblea Legislativa i collar a l'actual president francès, Emmanuel Macron. Avui en volem parlar una miqueta amb el corresponsal El País a França, en Marc Bassets. Ell és autor d'un llibre molt recomanable, El Otoño Americano, en aquest cas sobre els Estats Units actual i la seva, diríem, decadència dels darrers anys, una visió doncs, des de dins, i ja fa doncs, una bona colla d'anys que escriu i informa des del País Basí, des de França. El saludem ara mateix. Molt bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, deia la meva introducció que va ser una sorpresa aquesta victòria del Front Popular. Realment va ser una sorpresa o merro una mica? Hi havia algun resquici, alguna escletxa que digués que realment el Front Nacional pogués acabar tercer en aquesta segona volta?
Va ser una sorpresa, com dius. Sí, sí. Hi havia pràcticament tots els sondejos, deien que el Front Nacional seria el partit amb més escons, i alguns fins i tot pensaven, i alguns també temien, que s'apropés la majoria absoluta, fins i tot que arribés la majoria absoluta. L'ambient fa dues setmanes era el partit d'extrema dreta de Rassemblement Nacional, de Marine Le Pen, pot arribar a governar França. És a dir, aquesta setmana, molta gent pensava que aquesta setmana podia haver-hi un primer ministre per primera vegada a la història, com a mínim a la història des del final de la Segona Guerra Mundial, un primer ministre d'extrema dreta, un país fonamental a la Unió Europea com França. I, per tant, el resultat sí, el resultat és una sorpresa. Han tingut moltíssims vots, i es pot considerar un èxit el resultat del Rassemblement Nacional, perquè no deixen de pujar i segueixen pujant i tenen milions i milions de vots, però no podran governar i, en aquest sentit, ni podran ser la primera força parlamentària. El que explica aquesta sorpresa, que es veia venir una mica, però no amb aquestes dimensions, és el que aquí s'anomena el Front Republicà, i és que la segona volta de les eleccions legislatives els partits d'esquerres i els partits de centre es van unir tots en contra dels candidats del Rassemblement Nacional i els van derrotar, en van derrotar moltíssims. Així és el cordó sanitari, no? El cordó sanitari ha tornat a actuar i ha funcionat, i per això hi ha hagut aquest resultat i aquesta sorpresa a les eleccions franceses.
El cordó sanitari com es va implementar en cada una de les circumscripcions? Com ho van organitzar per fer-lo efectiu?
Sí, intentaré explicar-ho perquè és complicat i tècnic, però crec que és important de precisar-ho. Les eleccions legislatives a França són, en realitat, 577 eleccions paral·leles. Una elecció a cada un dels districtes o circumscripcions. Són eleccions en dues voltes. A la primera volta s'hi presenten tots els candidats, molts, desenes a vegades, 10, 15, 20, i es classifiquen per la segona volta tots aquells candidats que superen el 12,5% del total d'inscrits, del cens electoral. No dels vots, sinó del cens electoral. Mm. Què passa? A molts districtes es classifiquen dos candidats, i a la majoria de districtes es va classificar un candidat de l'extrema dreta. Van guanyar la primera volta, clarament, no? Van tenir ara parlo de memòria, però crec que era un 33% de vots a la primera volta, i a tot arreu hi havia pràcticament tot arreu hi havia a la segona volta un candidat del Rassemblement Nacional. En els llocs on hi havia dos candidats classificats, davant d'un altre, de centre, d'esquerres, dretes. Però a molts districtes, a uns 300 districtes, hi va haver tres classificats. Aleshores, el Front Republicà, el cordó sanitari, en què va consistir? Quan hi havia tres classificats, un dels dos, el que havia quedat tercer, es retirava per concentrar tot el vot, per no dividir el vot anti-extrema dreta. i tot el vot contra l'extrema dreta, concentrar-lo en el candidat que podia tenir més possibilitats de derrotar el candidat de l'extrema dreta a la segona volta. I això va fer que votants d'esquerres votessin a un candidat de centre o fins i tot de dreta moderada per aconseguir derrotar el del Rassemblement Nacional, no? El de l'extrema dreta. O votants de dreta moderada, de centre, votaven el candidat d'esquerres, encara que a ells no els agradava gens, ni estaven d'acord amb ell. Però l'objectiu últim era una mena de sacrifici, allò de tapar-se el nas a l'hora de votar, per evitar que passés a cada un d'aquests districtes el candidat del Rassemblement Nacional. I el resultat ha sigut aquest, que tot i que tenien, era el partit amb més vots, el partit que més liderava, a la segona volta hi va haver-hi un tots contra ells, no? Als districtes aquests, i així va acabat aquest resultat.
Aquest tots contra ells, recordo que la primera volta que es va donar, crec que va ser 2002, amb l'esquerra votant a Chirac, amb Jean-Marie Le Pen, i clar, doncs ja fa més de dues dècades, més de 20 anys, que s'està donant amb més o menys intensitat, però cada cop el tots són menys i els ells són més, no?
Sí, sí, exactament. L'any 2002 França va sentir un xoc, i Europa, quan va veure que el Jean-Marie Le Pen, el pare de la Marine Le Pen, passava la segona volta i deixava fora el socialista Lionel Jospin. Això eren les presidencials. Aquí no hi havia districtes, l'únic districte era tot França. I tota la gent d'esquerres va votar el conservador Jacques Chirac. És com si a Espanya tota l'esquerra i la gent de Podemos, i la gent els independentistes, tothom votés el Feijóo, perquè imagina't que passa la segona volta, si a Espanya tingués un sistema a la francesa, passessin la segona volta el Feijóo i l'Abascal, no? I que tota l'esquerra, els independentistes de tot arreu, de bascos, catalans, d'on sigui, tots votessin el Feijóo. Doncs és una mica el que... Salvant les distàncies, però ho dic per entendre-ho,
Sí,
el
sí.
que significa això. Van votar tots el candidat que no els agradava gens, però els agradava, preferien això, que guanyés el Jean-Marie Le Pen. En aquell moment, 82, va guanyar el Jean-Marie Le Pen amb 82% de vots, a la segona volta.
Chirac, sí.
Llavors, què va passar? Ah, perdó, ai, perdó, el Chirac, sí. El
Sí,
Chirac
sí.
va derrotar el Le Pen amb 82%. El 2017 es va repetir la mateixa escena, però amb la filla del Jean-Marie Le Pen, amb el Marine Le Pen contra Emmanuel Macron. Llavors ja no va ser 82, va ser 66, va guanyar el Macron. Va derrotar el Le Pen, però ja no era tant, eh? No tanta gent va votar el Macron contra la Le Pen. I el 2022, les últimes presidencials, ja va ser un 58. El Macron va guanyar, però amb un 58%. Mira, fixa't que va baixant la
Va
curva.
baixant.
Al mateix temps, va pujant, va pujant, va pujant els votants del l'Assemblea Nacional. Jo penso que el front republicà, el cordó sanitari, ha tingut molt èxit en general, històricament, i també aquestes últimes eleccions, amb un fet innegable, que és que ha impedit que l'extrema dreta, tot i ser tan forta a França, arribi al poder. L'extrema dreta pràcticament no toca poder a França. Té poques ciutats, una d'elles és Perpinyà, però molt poques, i no pot governar a nivell nacional. Això ha tingut èxit, però no ha tingut èxit i ha fracassat estrepitosament perquè no ha desactivat l'extrema dreta. Al revés, l'alimenta. I encara pot alimentar-la més, perquè ara posem-nos en la pell dels 10 milions de votants del Rassemblement Nacional, com se senten després de diumenge passat. Ells han guanyat les eleccions, la primera volta. Ells són el partit més fort de França. I no, i s'uneixen tots contra ells, no? És com si a vosaltres podeu participar a les eleccions, però no us deixem governar mai, no? Sempre utilitzarem aquest sistema de segona volta per frenar-vos l'accés al poder. Evidentment, és totalment legítim, perquè aquest és el sistema, i si el Rassemblement Nacional vol ser un partit que no pateixi, no sigui víctima del cordó sanitari, el que ha de fer és moderar-se i ser un partit més moderat i més centrat i més acceptable pels francesos i deixar de fer por, perquè encara fa por, tot i que ha canviat amb el temps. Però això pot crear més ressentiment, evidentment, el fet que operi d'aquesta manera el Front Republicà, el cordó sanitari.
Feies aquesta analogia de salvant les distàncies amb Espanya, amb l'estat espanyol. Clar, a mi se m'ocorreix, però aquí a Espanya, en aquest cas, Feijóo i Abascal col·laboren ja en algunes comunitats, alguns ajuntaments, pacten governs. Això s'ha donat a França, en alguna ciutat, en alguna banda, o és impensable, doncs, que el reagrupament nacional i la dreta tradicional col·laborin?
És
Més
molt
enllà
bona
del
pregunta
trasbats
i
de vots.
l'observació. Perdó, no he sentit l'última part.
Dic, més enllà del trasbats evident de vots.
Sí, no, la pregunta és exacta, i a més és una observació que evidentment l'analogia falla per aquí, perquè el Feijóo i el PP és el primer que ha pactat amb l'extrema dreta de Vox, no? A França, el Front Republicà s'ha aplicat en general també en aquest sentit. És a dir, la dreta tradicional francesa, el que és el PP, hi ha hagut alguns acords puntuals, sobretot als anys 90, als anys 80, a nivell municipal, regional, però sempre ha mantingut aquesta distància i ha fet aquest esforç per mantenir aquesta distància amb l'extrema dreta. Això, però, ara dic el però, i això és molt important, ha canviat en aquesta campanya. El president dels republicans, del PP francès, quan va començar la campanya, va dir: jo faré una aliança amb el Rassemblement Nacional. I això trencava completament amb tota aquesta història de Front Republicà i de cordó sanitari contra l'extrema dreta. I això va desorientar, va descol·locar el mateix partit fins al punt de que els barons del partit dels republicans van expulsar el seu president del partit. Bueno, no estirem massa l'analogia, no? Però imagina't que el Feijó fa aquests acords amb Vox i la cúpula, l'executiva del PP, acomiada el Feijó. Es revela i diu: no, això no pot ser. Això és el que ha passat als republicans, i ara hi ha dos partits republicans. El partit republicà del president dels republicans, o expresident, que es diu Éric Ciotti, diputat per Marsella, que ha anat a aquestes eleccions aliat amb la Marine Le Pen, i el partit republicà, aquí li diuen corrent històrica o autèntic, que segueix dient que no cal pactar amb la Le Pen. I un últim apunt, que també ho avançaves tu, i és que per molt front republicà que hi hagi i cordó sanitari a escala dels partits, els votants ja es barregen. La dreta, estic parlant de la dreta, eh? Mm. El votant dels republicans, ja molts han marxat al Rassemblement Nacional, i aquest mur ja fa temps que no existeix a escala, a nivell dels votants.
Llegia la teva entrevista aquest, em sembla que era dissabte, a Michel Houellebecq, el gran escriptor, diríem, de masses francès, entre molts altres, però potser el més llegit arreu del món,
sí.
i que va anticipar tantes qüestions, potser sense voler-ho, però que sí que és clar és que té un ull clínic a nivell de moviments centrífugs socials. I ell deixava, doncs, en fi, un missatge molt críptic de que veia problemes en el futur a França. Clar, cada cop es va... El Front Republicà i el Regrupament Nacional cada cop s'acosta més al meitat-meitat que, per exemple, tenim alguna banda com els Estats Units. Realment, quan sentim a Houellebecq dir que hi ha problemes, tu que vius a França, els anticipes aquests problemes?
Penso... A França hi ha un nivell de violència que a vegades sorprèn. Eh?
Sí.
Ho vam veure fa un any amb els aldarulls a les banlieues, ho vam veure durant el moviment dels Gilets Jaunes, no? Les armilles grogues, el 2018-2019. Hi ha hagut moltes amenaces i atacs a polítics, fins i tot durant aquesta campanya. Hi ha un nivell de violència de baixa intensitat que a vegades esclata, o a les manifestacions, no? Per exemple, jo a vegades penso, els francesos són incapaços de fer una manifestació sense que acabi amb destrosses, no? I amb enfrontaments amb la policia, i càrregues, i gent tirant pedres, i còctels molotovs. És una cosa que crida l'atenció. Jo penso, però, que Houellebecq, aquesta entrevista la vaig fer abans de les eleccions. I ell es referia, ell veia escenaris de violència que a ell deia que li feien por, no? O que temia, o que l'inquietaven, en el cas de que hagués guanyat el Rassemblement Nacional, el Regrupament Nacional, i hagués tingut una majoria o hagués governat, no? Temia una reacció de la part de la societat francesa que no està d'acord, o uns... No ho sé, ell no concretava gaire, però ell es posava en aquest escenari. Després també deia, bueno, si el Regrupament Nacional no guanya i perd, bueno, potser les coses entraran més dintre de la normalitat. Aquests dies, fent reportatges per França, moltes persones m'ho deien: ui, si el dia 7 guanya, arriba el govern, el Rassemblement Nacional, les banlieues, els extraradis de França poden esclatar. Afortunadament no ha passat, i el resultat no va ser aquest que moltes persones temien. Moltes persones temien i moltes desitjaven, perquè si no hagués tingut 10 milions de vots. Però jo penso que era això, però i que també Houellebecq, com dius, té un sensor especial per detectar què passa a la societat francesa. No sempre l'encerta, també a vegades s'equivoca, però sí que és un país amb tensions profundes. Jo no crec que sigui polaritzat en dos bàndols, sinó que penso que hi ha, com a mínim, tres Frances. La França del que va... Houellebecq deia les elits urbanes, no? La gent amb títols universitaris, professions liberals, que més tendeixen a votar a Macron, no? I alguns a l'esquerra. Hi ha les banlieues, la població que són fills nets d'immigrants, no? I després la França aquesta rural i de les ciutats petites, que vota més Marine Le Pen, i que és també la França de les armilles grogues, dels gilets jaunes. I aquesta tripartició de França, sí que França és un país bastant fracturat i que no, aquestes eleccions no crec que contribueixin a unir-la, no? O a reunir-la de nou.
Ja anem acabant. Recentment vaig a mirar un documental que està a Filmin, a la plataforma Filmin, que està traduït com Regreso a Reims, d'en Jean Gabriel Periot, i que és un assaig polític, en realitat, a través de la vida d'una família, en aquest cas de Reims, i explica com, en aquest cas, una família de passat comunista acaben votant al Front Nacional. Si mirem els resultats de les eleccions, diríem districte per districte, regió per regió, hi ha una França, com tu deies ara, desindustrialitzada, una França amb problemes econòmics, on l'estat del benestar o la classe mitja està fent aigües, que és el caldo de cultiu del Front Nacional.
Sí, ho és i des de fa anys. No he vist el documental, però vaig llegir el llibre en el qual està basat del sociòleg Didier Gibbon, que és qui explica la història de la seva família, no? I sí, és una sociologia exacta del que és el reagrupament nacional des de fa anys. Un dels seus feus, i això es veu perfectament al mapa, és aquest nord-nord-nord-est de França, que era la zona industrial, les mines, la siderúrgia, votava a l'esquerra, votava molt al Partit Comunista i des de fa un temps, i en aquestes eleccions això encara s'ha fet més clar, és aquest, els obrers, podríem dir, el votant obrer, obrer blanc, obrer no d'origen immigrant, que aquests viuen als extraradis de la ciutat, però aquest obrer històric, i passa una mica com el Trump, eh? El Donald Trump als Estats Units té una gran part del seu votant, era aquesta gent, aquestes persones, aquests votants, aquests ciutadans desencantats amb l'esquerra, que han considerat que l'esquerra els ha traït, els ha abandonat, no dona respostes a les seves inquietuds, se senten menyspreats per les elites urbanes, en les quals inclouen també l'esquerra. I, per exemple, hi ha un poblet al nord de França, un poblet de la zona minera, que és molt simptomàtic, on ha perdut... governaven des de feia 60... Governaven, perdó, tenien el diputat des de feia 60 anys era del Partit Comunista. L'actual diputat era el secretari general del Partit Comunista, Fabien Roussel, i ha perdut, va perdre a la primera volta ja, vol dir que a la primera volta davant d'un candidat del reagrupament nacional. Vol dir que el candidat del reagrupament nacional va treure més del 50%. Si treus més del 50% a la primera volta, et classifiques. Doncs en aquest poble, el secretari general del Partit Comunista va perdre davant l'extrema dreta. I això, per mi ho diu tot.
Ja, la darrera que et vull fer és la cohabilitació entre president i primer ministre i govern. Sempre hem sentit a dir que el cap d'estat a França té bé, moltes atribucions i té molta capacitat d'executar, però com és aquesta... Per què hagués sigut tan, en fi, desastrós un govern de Front Nacional amb un president com Macron? I per què ara, què ens depara, Jean-Luc Mélenchon, que també té la seva agenda política amb algú allunyat d'ell políticament, que és Macron, que l'únic que els uneix és l'oposició a Le Pen.
Sí, a veure, primer s'ha de veure qui serà l'esquerra. L'esquerra reclama governar, però l'esquerra, tot i ser el bloc amb més diputats, no té gaires diputats. En té, segons els càlculs últims, uns 182. Queda llunyíssim de la majoria absoluta
I
de
tant.
189. És complicat pensar com podrien governar amb tant de minoria i tan lluny de la majoria absoluta. I després l'esquerra, són molts partits, és l'esquerra radical de Mélenchon, són els socialistes, els socialdemòcrates, els ecologistes, els comunistes, s'han de posar d'acord sobre el nom de primer ministre. I Mélenchon, jo diria que la seva quota ha baixat, fins i tot en el seu propi partit, eh? La part més radical de l'esquerra, hi ha molts que no suporten el Mélenchon, perquè és molt personalista, és molt volcànic com a polític i molt polèmic i vol assumir el protagonisme. Llavors, jo tinc dubtes, potser m'equivoco, que sigui el Mélenchon el nom que surti de l'esquerra per ser primer ministre. I després s'haurà de veure si Macron nomena està d'acord amb com vol l'esquerra nomenar un primer ministre d'esquerres. Això no està clar. I segons la Constitució és el president el que ho decideix. I ell pot dir, sí, proveu de fer un govern d'esquerres, però seria un govern tan minoritari que al cap de 4 dies s'arriscarien a que els hi fessin una moció de censura i caure, no? Perquè tindrien la majoria de la cambra en contra. Macron pot dir, els hi intenteu, o pot dir, no considero que no hi ha prou quòrum per un govern d'aquest tipus, busquem una coalició. Aquí l'alternativa ara és si hi haurà un govern de minoria o si es construirà una gran coalició a l'Alemanya o una coalició a la italiana, allò, aquestes macedònies de partits italians que arriben a posar-se d'acord. Però jo recordo una frase que va dir el Felipe González sobre Espanya quan va començar a aparèixer nous partits i van trencar el bipartidisme i entraven Ciutadans, Podemos i altres partits al Congrés dels Diputats. Deia, tenim un congrés a la italiana però no tenim italians, no? Per poder fer aquests pactes i aquests acords. I jo crec que Espanya va aprendre a jugar a la italiana i a fer acords de coalició, però França no té italians i ho veig complicat. La cultura de la coalició no existeix a França i ja veurem què passa els pròxims dies.
Doncs amb aquest vaticini i amb aquesta sentència última, la cultura de la coalició no existeix a França, doncs Molenem, doncs sabent molt més, perquè en Marc Bassets, en fi, és bo també explicant-ho per a neòfits i per al públic no especialitzat i també doncs, una mica amoïnats perquè és el país basí i perquè ens hi mirem i perquè encara que siguem diferents doncs totes les onades arriben d'un lloc a un altre. Marc Bassets, ell ha sigut corresponsal a un munt de llocs, a Brussel·les, a Berlín, a Nova York i Washington. Estant allà doncs ja va poder veure doncs, l'ascens de Trump i va escriure aquest llibre, El Otoño Americano, que és una bona introducció als Estats Units actuals, i esmentava doncs, aquest, no? Aquest Rust Belt, com els
Sí.
treballadors depauperats van acabar votant un milionari com és Trump i com pot ser que torni a passar ara d'aquí a uns mesos al novembre. I avui hem xerrat també com a corresponsal del país sobre aquestes darreres eleccions de França i el panorama que queda. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.